Passant 6 minuts de les 5 de la tarda d'aquest divendres, ja ho sabem, que es nota que és divendres i hi ha ganes de disfrutar del cap de setmana. Moment ara de l'entrevista de personatge. I avui ens acompanya una persona que ha dedicat gran part de la seva vida a l'advocacia. Actualment ja no exerceix com a advocat, però sí com a docent de dret a diferents universitats. També és un amant de la música i prova d'això és el seu programa radiofònic Música pel Record. Una persona que el coneix bé és el Jonathan Marín, que ja ens acompanya dels dos estudis del Prat Ràdio. Bona tarda, Jonathan, què tal?
Molt bona tarda, Sergio. Parlem d'una persona amb molt bagatge i que aquesta tarda descobrirem al Connectar. Ja tinc al meu costat el protagonista d'avui, en Esteban Regales. Molt bona tarda, Esteban.
Molt bona tarda.
Doncs, Jonathan, comencem pel principi. Esteban, vas néixer a Barcelona el 1952 i ets el mitjà de tres germans. Com recordes la teva infància?
Aviam, primer que tot us haig de dir que és que no sento pels cascos.
A veure si ara estem arreglant aquest tema. Ja estic, ara sí? Em sembla que ja et sent, Sergio.
Ara, perfecte. Doncs bé, sí, entès bé. Em preguntàveu si era el 52, no? És el 51.
He fet mal el calcó, Sergio. Culpa meva aquí.
Tot sigui això a la vida, mare meva.
M'has fet una mica més vell, eh?
Una mica, però per mesos estem parlant.
Sí,
escolta, el que sí que, a veure si aquí no anem errats, que ets el mitjà de tres germans, això sí, no?
Sí, senyor.
I escolta, com recordes la teva infància?
Bueno, la veritat és que entre els dos germans grans, que és la primera, és ma germana, i el petit, doncs amb el petit personalment hi ha 11 anys de diferència. El qual vol dir que la meva infantesa la tinc més al costat, per raons evidents, de la meva germana, en aquest cas. Però bé, l'altre era doncs, el petitet, era molts anys de diferència, per dir-ho així.
Tu has acabat fent dret, però em penso que tu en un principi tenies pensat una altra carrera, la medicina. Què va passar? Com vas fer aquest canvi d'orientació?
Bueno, la veritat és que això és fàcil d'explicar, però no curt. Aviam si m'explico amb una simplicitat. Crec que els hi passa a molta gent. Era una idea, almenys per mi, en el seu moment romàntica i vocacional, dedicar-me a la medicina. Tant és així doncs, que tot el que és l'ensenyança elemental i superior la vaig fer en lletres i ciències per poder optar. Però quan vaig fer a l'últim moment els cursos per ingressar a la facultat, que aleshores va ser el primer any que es va instaurar el famós COU, aleshores ens obligaven a fer una o dues assignatures del primer curs de carrera. Jo vaig tindre un magnífic doctor, que tinc un gran record d'ell, que de totes maneres era tan, diguéssim, cru des del punt de vista realista, doncs que ens va posar dues vegades a veure, no sé si heu estat al clínic aleshores, hi ha com unes cúpules que pots d'alguna manera veure les intervencions, i me'n recordo que a part de que em van tindre 6 mesos analitzant esputos per poder detectar doncs, les bactèries i els virus, i allò em va assentar com un tret. Després vaig estar presa amb una pancreondoctomia i bueno, hi ha altres coses que en definitiva em van d'alguna manera canviar aquesta dèria. Uh-huh. I en el seu moment doncs, algú proper a la família em va dir bueno, jo penso que hi ha més coses. Resulta que el centre en què estava doncs, feien unes avaluacions de coeficient i em van fer una i em van dir que jo estava dotat per fer lletres. Total, que una cosa i l'altra, al final vaig dir, doncs mira, tirem cap a lletres. Uh-huh. Aleshores, encara fer dret tenia moltes més sortides que ara, si es pot dir així. Uh-huh. I aquest va ser el motiu.
Fas la carrera de dret, però et vas casar molt jove, amb 24 anys, aquí no m'he equivocat, no? La data, 24?
Aviam, l'any 74, no vull mentir, em vaig casar. O sigui, tenia 22 per 23, perquè sóc del mes de novembre.
Que tot això coincideix també una miqueta en un moment on també compagines aquest inici de carrera. Com ho vas fer per portar-ho tot bé, tant aquesta base familiar o personal, podríem dir, com també a la teva part formativa?
Jo crec que això és...
Perquè la carrera de dret és complicada.
Una miqueta a vegades. Però això em va vindre donat, m'explico. Era una època en què hi havia 3 torns per estudiar la carrera. Matí, tarda i nit. Aleshores, jo ja treballava a l'aeroport, estava casat, i quan acabava els meus torns, el que anava, a les 7 de la tarda me n'anava a la facultat. i de 7 a 10 estudiar, fins de setmana i nits, doncs també, lògicament, i així la vaig treure.
I treus la carrera, fa 5 anys de pràctiques i t'assabentes del teu primer judici, que ja és el que has de portar, 48 hores abans. Clar,
sí.
No t'ho esperaries, suposo que molts nervis en aquell moment de, ostres, que ara surto una miqueta a la plaça ja.
Nervis, i haig de dir, si sóc sincer, que en aquell moment em vaig quedar apatat. I m'explico, jo estava de passant amb un company que ja no viu, en Pau Descansi, i me'n recordo que estava amb ell una tarda, em crida i em diu, escolta, mira, que tal dia hi ha una vista, però no era en un jutjat, perdoneu l'expressió, normal, era davant de l'audiència. I això em va suposar doncs, una responsabilitat afegida. Aquells que companys i persones que en són de l'àmbit saben que el nivell d'exigència expositiva dintre d'un jutjat no és el mateix que dintre de l'audiència o del Tribunal Superior. Posaré un exemple molt ràpid. Jo me'n recordo aquella primera vista, doncs davant meu anava amb un company tan novell com jo, i puja a l'estrat i es posa els papers, i abans de que en comencés tot decidit, el president de la sala li va dir, senyor lletrat, en aquí no es ve allí així, exposi els seus arguments. Aquell pobre company, que ja el tindrà tanta edat com jo, no veixis els colors de l'arcoiris, no? De l'art de Sant Martí que se li van posar a la cara, de dir, ostres, m'han desmuntat el xiringuito. Quan em va tocar a mi, com era tan novell com el que pujava, jo me'n recordo que el primer que vaig fer és adreçar-me al president del tribunal i li vaig dir, perdó, senyoria, és la meva primera vista en aquest tribunal. I l'home, superamable, saps què em va dir? No et preocupis, noi, tots hem començat alguna vegada. Total, que em va dar tot de perles, no?
Perquè, clar, una persona com tu, que ha estat 40 anys dedicat, no, al dret, quines són les claus per ser un bon advocat? Què ha de tenir?
Què ha de tenir un bon advocat? És molt difícil de dir, perquè hi ha diversos elements, però bàsicament, i que em perdonin aquells que tinguin millor criteri, jo penso que és vocació, que t'agradi, i sobretot ganes d'assumir. No personalment, sinó professionalment, els temes, aprofundir. I això et fa disfrutar. Mm-hmm. I si t'especialitzes, molt més.
La teva carrera professional també ha anat molt lligada, com comentaves, no?, a l'aeroport del Prat, no? Quines han estat les teves tasques aquí, no? Perquè et feies càrrec de l'assessoria pública de l'aeroport, no?
Sí. L'any... Perdoneu.
I pico.
Sí. 90 i poquets... perquè va haver-hi una transició, com em sap, entre el 89 i el 90, doncs després d'haver fet unes suposicions, que era jo funcionari del cos facultatiu superior aeronàutic, que no sé si avui dia existeix ja, perquè era dels organismes autònoms, doncs bé, vaig fer una altra oposició, i en aquesta segona oposició el que vaig sortir és com a lletrat, i la pròpia organització de l'empresa, perquè per mi la meva empresa és AENA, doncs va fer una organització en la qual va distribuir tota Espanya en zones, i a cada zona hi havia un lletrat. Jo no vull mentir ara si érem 9 o 10 en total per tots els aeroports. De fet, a mi em tocava amb algunes matèries tota Catalunya, Balears i el nord d'Àfrica. I a vegades substituïa doncs, a companys en altres zones, com podia ser Galícia, Andalusia, etcètera, etcètera. Cosa molt bona perquè em va permetre conèixer Espanya perfectament i com funcionava cada puesto.
També una miqueta, doncs, per motius de treball, has viatjat per diferents punts del món, sobretot Sud-amèrica i Centroamèrica.
Sí.
Però em comentaves ara fora de micros, no? Em deies que, per exemple, de Brasil només coneixies l'aeroport, no?
Sí, és curiós. Té una explicació. L'any 89, això me'n recordo molt bé, em vaig incorporar a l'Institut Iberoamericà de Dret Aeronàutic Espacial i de l'Aviació Comercial. És una institució iberoamericana, on s'aixopluen tots els països, lògicament, de Sud-amèrica, Centroamèrica, etc. I això em va produir, curiosament, diverses vegades el fet de que si tenia alguna reunió o teníem algun fet, Brasil és un gran país, és meravellós, molt maco, però té també les seves connotacions. I algunes reunions, doncs, arribava, me'n recordo l'aeroport, no me'n recordo el nom del de Rio de Janeiro, tot el que arribaves després de 9 hores de viatge, que més o menys és el que hi ha, i feies el que tenies que fer, descansaves lo mínim i te'n tornaves, no havies sortit de l'aeroport, i a vegades, com era per feina, doncs...
És el que hi ha.
És el que hi havia. Altres vegades no. Per exemple, per parlar de l'últim i anar de pressa, l'últim país que vaig anar doncs, per una conferència convidats pel govern d'allà va ser a Mèxic, sobre una qüestió de contractació, i en allà doncs, el viatge van ser 3 dies. Jo no li aconsello a ningú que se'n baixi a capital México DC i torni en 3 dies. Va ser una pallissa, però va ser preciós. Però
la part bona i la part una miqueta no tan
la
bona.
La cara i la creu.
Sí, sí.
El viatge fotut, però el que era l'experiència meravellosa, això sí.
Fem una mirada una miqueta més recent. Anem cap al 2013, Esteban, que és quan et jubiles com a advocat, però tu et jubiles com a advocat, però segueixes com a docent a diferents universitats, com la UDIMA, la Universitat a Distància de Madrid. Com arribes a la docència? Per què decideixes seguir treballant d'alguna manera?
Doncs mira, això és una altra cosa molt curiosa i casual, com tota la vida. Jo estava a l'aeroport i en aquells anys, et parlo doncs, dels anys 70, per dir uns, no hi havia cap puesto, ja sabeu que aleshores tot estava sota jurisdicció militar. I això no és ni bon ni dolent, simplement vol dir que no tenies facilitat per aprendre o especialitzar-te en matèries que, com no tinguessis el Boletí Oficial de l'Aire, no t'arribaven. No hi havia internet com ara, i aquí sabeu que a Catalunya comprar el BOE abans, fa 30 anys, no era tan difícil. A dia d'avui em sembla gairebé impossible si no et subscribeixes al BOE, no? Mm. Per tant, això doncs, provocava de que tinguessis que ser una mica autodidacta i, sobretot, escoltar molt. Jo vaig aprendre molt de la gent que em va acompanyar aleshores, perquè, com t'explicava, em sembla, abans, jo vaig estar en un departament en aquell temps que era d'operacions, que vulgarment es coneixia com tràfic, ara seria una mena de lo que llegiu de cops, per dir alguna cosa, i en allà doncs, vaig tindre la gran experiència i la gran sort de tractar amb tripulacions, companyies, documentacions, qüestió fiscal, permisos de duana, que et preocupaves, lògicament, de controlar que es passessin, no? I allò et dona una experiència. D'això, doncs, després, lògicament, em vaig incorporar al Col·legi d'Advocats amb una comissió que hi ha de dret aeronàutic. I allà em vaig tindre la gran sorpresa de trobar alguns professionals com jo que també es preocupaven d'aquesta especialitat. Especialitat que avui dia no hi ha cap carrera que es dediqui a ensenyar-lo.
És curiós.
Per tant, per tu, com a professor, entenc que l'experiència és importantíssima, no? Que es pugui transmetre als alumnes aquest grau. És una peça clau,
sí.
Entenc, per tu.
Sí, avui dia hi ha graus universitaris. Jo, per exemple, els últims 5 anys abans de deixar la part contractual, diguem-ho així, de l'ensenyament, perquè s'ha d'entendre que alguns professionals, crec que estan els metges, nosaltres, doncs quan ens jubilem de la professió, se'ns permet, sempre i quan sigui en el caire docent, tindre intervencions. El que no podem tindre és cap mena de contracte, lògicament laboral, o que impliqui cotització. Però declarant els impostos no hi ha massa problema, perquè ja et dic, avui dia els pressupostos no estan per llançar. Però vamos, el cas és que et permet aquest ensenyament i fer aquesta activitat que t'haig de dir que realment et comporta una gran satisfacció, francament.
Escolta, canviem una miqueta de tema, és una cosa que a mi em pica la curiositat. A mi m'han dit que tu tens tres fills i jo volia preguntar si algun d'ells vol seguir els teus passos professionals.
És molt curiós això que em preguntes. Dic això perquè a vegades tothom veu a la televisió que surt papà, hijo i nieto, i tots tres fan el mateix.
Sí, molts pares, no? Volen una miqueta encaminar el seu fill a algú, que algú almenys tiri pel dret, no?
Ja confesso que vaig tindre la mateixa tentació, però mai vaig influir en aquest aspecte. Jo tinc el fill gran, que està llicenciat en biologia i treballa, lògicament, Tinc la petita, que és llicenciada, hi ha uns màsters i no sé quantes coses més, en psicologia, i tinc la del mig, la mitjana, que doncs, bueno, treballa i que és molt espavilada. Però vull dir que en cap cas vaig intentar, menteixo, hi ha una cosa que vaig intentar inculcar als dos que eren llicenciats, i és que fessin doctorat. Però el doctorat, que molta gent doncs, el rebutja, jo penso que és fonamental per aprofundir en el coneixement, si més no.
I que tu, si no m'equivoco, et vas jubilar o a punt de jubilar-te i el vas fer, no?
No, el vaig fer abans. Jo, a l'any 88, perdoneu l'exactitud, 88, penso, jo vaig fer el doctorat, tots els cursos, que me'n recordo que vaig fer més crèdits dels que demanaven, precisament per no trobar-me tallat després. Uh-huh. I vaig fer el doctorat. Però la tesi doctoral no la vaig fer fins que em vaig jubilar. I aleshores em va servir perquè resulta... Bueno, i dic perquè és veritat. Vull dir que no penso que ningú es pugui donar per al·ludit. No hi havia ningú que volgués corregir la meva tesi a l'edifici central de la universitat. No per cap cosa personal, lògicament, sinó simplement perquè no hi havia especialistes de la matèria. Senzilla raó. I vaig haver d'anar aleshores a la Universitat Autònoma. I allà vaig trobar, a la càtedra de mercantil, una gent que em va aixoplugar i en allà vaig poder, després de donar classes i estar en el seminari, doncs llegir la meva tesis.
Esteban, parlem ara de la teva vessant radiofònica, podríem dir, no? Del programa de ràdio, de música, que fas aquí al Preràdio. Com arribes a aquest mitjà?
A la ràdio? Bueno, jo la coneixia a la ràdio de fa molts anys, per dos motius. Mira, una, perquè de casualitat vaig conèixer, no sé si us sonarà, però hi havia una institució que desconec ara mateix si existeix o no, francament, que em perdonin, que era la EMUC, que era una entitat d'emissores municipals. Et sona?
A mi no. No sé si el Sergio li sona, a mi no.
Bueno, el cas no té més importància que el fet de que eren els començaments i aleshores eren molt restringides obtindre les llicències d'emissora. I me'n recordo que en un tema, un debat que es va fer a Ràdio Olesa, doncs vam fer un sobre altre tema, i a partir d'aquí van anar sortint diferents emissores. Amb el que fa a ràdio, a Prat Ràdio, doncs haig de dir que bueno, el medi no m'era alié i va haver-hi una figura per mi capdalt i que em va influir molt, que era en Carlos González, que ha desaparegut, malauradament. Aquest home, un bon dia, ell sabia de la meva afició a la música i coneixia doncs, que era una persona... gairebé et diria maniàtica de col·leccionar vinils dels anys que t'apunt. I molt bé, un dia em va dir, escolta, mira, ja estic fent aquest programa, perquè no vens i m'ajudes i parlem allà i muntem una miqueta això. I així vam començar. No vull mentir perquè no me'n recordo si vam estar una temporada o dos. Malauradament, el Carles, que el nano coneix també, el nano és el company que està ara amb lo del tango, doncs bé, el cas és que malauradament, com dic, va agafar una malaltia dolenta, era inoperable i bé, no vull mentir si va ser als dos anys, va morir. En aquí, que això és doncs, la segona casa meva, no? Ja portem, doncs, deixa'm mentir-te perquè a l'edat fantaseixem molt amb els anys, però penso que són 14 anys com a mínim que estem per aquí i érem una família com ara. I em vaig trobar gent com, per exemple, la Laura Quinto, i bé, va anar de suar perquè un bon dia, l'Òscar es deia?
Òscar Sánchez?
Sí, em sembla que
l'antic director d'aquí de la ràdio.
Ni més ni menys. Un dia, tampoc sense preguntar-me, va donar per sentat que jo seguiria. I jo vaig dir, però bueno, jo disfruto, m'agrada la companyia, m'agrada la gent, per què no? I vaig veure una oportunitat, a més, de fer una mena de difusió de la música de fa mig segle.
La música ha estat molt important, no? Per tu, suposo, durant la teva vida. Per què?
Sempre. No t'ho sabria dir, però bueno, ara que no m'escolta ningú, i molt ràpidament et diré que era de petit, me'n recordo els primers anys d'estudiant, tu et pots creure que em passava les classes tararejant música, i a vegades, clar, no m'enterava del que parlaven, lògicament. No sé si això té res a veure, però de sempre. I estudiant, ara no tant, em costa més tindre soroll, però estudiàvem música. això sí, escollida perquè no em distregués. No sé si t'has donat de que si escoltes música que ja coneixes, pots perfectament deixar d'estar pendent d'ella.
No ho he provat, no he posat en pràctica, almenys jo, eh?
Ah, jo ho feia així, i llavors, com ja la coneixia i la tenia enllatada, doncs tenia soroll, i el soroll no em permetia distreure'm. Uh-huh. I, bueno, i sempre ha sigut així.
I aprofitant ara que parlem d'aquest programa de Músiques pel Record, Esteban, què hi podem trobar en aquest espai? Una mica d'autopromo ara, eh?
Sí, bueno, no està malament. No està malament. Mireu, sincerament, sense cap ànim de res i amb tota la humilitat, el que sempre hem pretès des del primer moment, sobretot, és comunicar la importància que pot arribar a tindre la música terapèutica, humanament, des del punt de vista afectiu i sobretot del record. Primer això, en segon lloc, explicar quina ha estat l'evolució, que no és petita, des dels anys 50 finals o principis dels 60 fins ara, al segle XXI. Hi ha hagut una evolució terrible. Tant és així que els que pertanyem a una generació anterior ens hi trobem moltes vegades en què la música ens costa comprendre-la. La música s'ha d'escoltar i t'ha d'arribar. I perquè t'arribi l'has d'entendre i comprendre. Això és una opinió molt personal. Però bé, jo el que pretenc és que s'arribi a comprendre una mica. I a vegades es comprèn i es coneix mitjançant el coneixement també dels intèrprets i de l'època. Si jo et poso tu una cançó de l'any 59, allò em dius, ets un caspós, ets un carca.
Home, no.
Però en el seu moment, aquella música, allò que parles, té un sentit, va tindre un missatge, i la gent no solament ho va entendre, sinó que ho va viure. I, de fet, la música és viure el moment present tenint en compte el passat. Així resumit, perdoneu, crec que és això.
Bona reflexió.
Sí. I escolta, tens algun gènere musical predilecte?
Bueno, ara m'has fotut.
Ah,
home, sí,
gol.
Evidentment. Jo si us dic que tinc una música per cada moment d'estat d'ànim, no us estranyi. Quan estic, per exemple, intentant centrar-me pues, en el tema de classes, escriure, el que sigui, doncs normalment escolto música clàssica. I si música clàssica, lògicament, que estigui a l'abast del meu enteniment, perquè hi ha música i música, no? Però els clàssics, sobretot. Però si estic en un moment, potser, de certa depressió, doncs m'encanta escoltar cantants dels anys 60 de to melòdic. I si estic més o menys allò de dir necessito un matar el temps, doncs poso una música que algú se n'enriurà, però és cert que dintre del marge d'edat és més marxosa, diguéssim, no? Per entendre'ns. Per exemple, hi ha un conjunt que em va sorprendre perquè és posterior als anys 60, però que és increïble com tocaven amb un estil dels anys 60. I segur que coneixeu tots.
Que són?
Els Eagles.
Sí.
Home, i tant.
No sé cançons, però el grup el conec.
Hotel California.
Ah, vale, ja està, amb això ja sí.
I llavors dius, bueno, pues, bueno, la línia d'alguna manera no fa això. I aquest és el tarannà. I esperem que per molts anys, si ho vol.
Aquesta entrevista l'acabarem amb música, però jo vull fer un parèntesis. Tens algunes altres aficions o com t'agrada ocupar el teu temps?
Ai, Déu meu. Mira, és que, de veritat, sóc un enamorat del maquetisme. Faig maquetes d'avió. M'encanta, doncs, faig articles per diversos puestos, a Madrid i fora d'allà. A més, tinc una gran afició, això sí, per al dibuix, per exemple, és una cosa que m'encanta, i, bueno, la música ja l'has dita, no? Quan no sé res que fer, per exemple, que em trobo sol perquè he viatjat o tal, la meva malaltia és tindre o disposar d'un quadern i d'un llàpids.
I dibuixes alguna cosa, alguna temàtica en concret? Perquè de maquetes ja estic veient que tires pels avions, tema aeronàutic. Sí, sí. No sé si en els dibuixos també.
No. L'aeronàutica està molt bé per moltíssims aspectes, però i en el dibuix és molt maco. Però en el carbonet i el que és centrar-lo, doncs és molt més complicat. Almenys a mi no m'ha donat temàtica, sí, n'hi ha dos, que a més, si fos aquí, estigués un psiquiatre, segur que en feia un dibuix de seguida. M'encanta, doncs, fer natures. Natures amb els que intervinguin, per exemple, determinats tipus d'arbre, paisatges, coses d'aquí. I una cosa curiosa, que secreta, per favor, tinc una mena de dèria, a vegades, sobretot quan estava en un hotel i comprava el llapis, em posava a dibuixar per fer estampes en les que hi ha braus i toreros.
Ah.
Però, bueno, evidentment no puc posar a cap d'això, galeria, no? Però, bueno...
Però això mai se sap, això mai se sap.
Home, sí, d'aquí 200 anys...
A veure, nosaltres sempre acabem la conversa amb el personatge del dia amb música i demanem al nostre convidat que ens digui quina música vol sentir. Esteban, tu quina música has triat avui?
Bueno, jo he escollit un títol i una cançó que per mi representa, doncs, com, mira, sembla que sigui un repetir el que hem dit abans, un ahir i un present. Un ahir perquè em recorda amb una persona que ja hem citat i que quan va traspassar, doncs li vam dedicar en el Planeta Prat, que aleshores fèiem el programa des d'allà, que és l'intèrpret Salvatore Adamo, i que el títol és La vie comme elle passe. És una cançó que el que ve a reflectir precisament és el fet aquest, que la vida passa i que els fets que nosaltres puguem fer cada dia, doncs l'únic que fan al decurs del temps és plasmar si hem pogut deixar una empremta que ha valgut la pena. Jo, francament, i amb això acabo, us haig de dir que estic content de lo que he viscut, però no satisfet. No. Per què? Perquè penso que hagués pogut fer molt més.
Bueno, ambiciós. Però, bueno,
no, ambició no, simplement és una necessitat que no se sap explicar, perquè no sóc milionari ni tinc un Lamborghini. Però, bueno, així anem tirant.
Esteban, un gustàs sentir-te parlar sobre la teva trajectòria vital i professional. Ha estat tot un plaer tenir-te avui aquí al Connectats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per aquesta finestra que per mi, doncs mira, és un plaer de poder parlar amb amics i companys. Moltes gràcies a vosaltres.
El plaer és nostre. I Jonathan, també a tu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Fins la propera. Una abraçada.
En gardant une petite place pour tes rêves bien au chaud. Et si le malheur te fait face pour graver sa dédicace dans ton âme et sur ta peau, alors prends-le. Passe, et si parfois ton angoisse.